Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcells. La ministra de Mobilitat i els alcaldes de Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès han presentat aquest divendres el conveni per ampliar l'autovia B40 per enllaçar aquests municipis. Ho han fet, tot i que el projecte encara no té definit ni el traçat, ni el calendari, ni el pressupost. A la presentació no hi ha assistit la Generalitat, una absència que no ha agradat gens als presents, que l'han qualificat de menyspreu al territori. Des del Departament de Territori han argumentat que no han assistit a la trobada com a mostra de rebuig per la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya i s'emplacen a aquesta reunió de la Comissió Bilateral que tindran divendres vinent. El Ministeri també ha anunciat avui un paquet de 78 milions d'euros de millores a l'AP7 en l'àmbit vallesà. I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat avui la reactivació del pla de xoc contra els pisos turístics il·legals de la ciutat, tot plegat després que s'hagi recuperat l'activitat turística abans de la Covid. El consistori destinarà un equip de més de 70 persones a aquesta tasca inspectora i sancionadora, entre les quals hi haurà 25 visualitzadors de carrer. De moment ja han rastrejat més de 21.000 anuncis en plataformes digitals i s'han detectat uns 380 pisos que no tenen permís d'activitat turística, sobretot d'Airbnb. Un fet que demostra, segons Colau, que el problema no està resolt. En aquests casos, el consistori ja ha anunciat que demanarà a les plataformes la retirada immediata dels anuncis i que iniciarà el corresponent expedient sancionador, que pot acabar amb una multa de 3.000 a 60.000 euros. I l'Hospital de Bellvitge va celebrar ahir dijous el seu primer dia sense cap malalt de Covid a les unitats de cures intensives. En els darrers dies tampoc hi ha hagut cap mort per coronavirus. Ara encara hi queden alguns pacients ingressats a les unitats de semicrítics i a planta, però la situació és d'estabilitat. Quique Bassà, director del programa de malària i expert en infeccions víriques i bacterianes de l'IS Global, creu que és una molt bona notícia, però que s'ha de celebrar amb prudència.
I això confirma el que veníem dient durant molt de temps, que tot i que possiblement haguem entrat en una setena onada i hi hagi molts casos o més casos dels que hi havia setmanes abans, la transcendència clínica d'aquests casos és completament diferent del que estàvem habituats. I és lògic que la gent es plantegi la por davant de la paraula onada, però no li hem de tenir por a que hi hagi molta transmissió si aquesta transmissió no condueix a casos greus.
Tot i aquesta bona notícia, el personal mèdic ha recordat que no s'ha de baixar la guàrdia. I un paracaigudista ha mort aquest divendres al migdia a l'aeròdrom d'Empúria Brava, a l'Alt Empordà, després de precipitar-se durant un salt. La víctima és un home de 43 anys, segons han confirmat fonts policials. L'avís de l'accident ha arribat pocs minuts abans de la una del migdia. El paracaigudista s'ha precipitat a un camp proper a les instal·lacions de l'aeròdrom. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets per esbrinar-ne les causes i saber si el paracaigudes li ha fallat o bé la víctima ha patit una indisposició després de llançar-se al buit que no li ha permès activar-lo. I en cultura, el cerverí Albert Parra dirigirà per la desena vegada la Calarre de Cervera, que enguany recuperarà el seu format habitual com a gran festa del foc i la música de les Terres de Ponent. Seran els dies 26, 27 i 28 d'agost. I ara els esports amb Pau Massí.
Esport en directe. S'acaba d'acabar la sisena etapa del Critérium Dauphiné de França. La sisena etapa anava de Ribes a Gap i se l'han portat al francès Ferron del Total Energy. En segona posició ha quedat Pierre Roland, que manté el mallot de líder de la muntanya, i el tercer ha sigut Barrem Barguil de l'Arkea. El liderat de la cursa el continua ostentant Wout van Aert. I Sergi Roberto ha signat aquest divendres la seva renovació amb el Barça per una temporada més. El migcampista de Reus de 30 anys ha acceptat una rebaixa del 50% del seu sou i té una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. El jugador ha agraït al club i a l'entrenador la seva confiança després de passar mesos lesionat.
Han estat 6 mesos ja de l'operació. Estic a punt ja d'estar al 100% per tornar amb l'equip a la pretemporada i bé, tant al club com a Xavi els estic molt, molt agraït i estic convençut doncs, que els tornaré aquesta confiança amb resultats a dins el camp.
Aquesta temporada, Sergi Roberto només ha disputat 9 partits de Lliga i 3 de competició europea. Xavi Hernández valora d'ell la seva polivalència, ja que pot jugar de lateral, de migcampista i també de pivot. I l'Espanyol ha comunicat aquest divendres que no renovarà el jugador David López. El jugador tanca una etapa amb el club blanc i blau després de 8 temporades en 3 etapes diferents al primer equip, amb qui ha jugat 237 partits oficials. López s'acomiadarà de l'afició espanyolista en un acte a l'RCD Stadium dimarts que ve. El jugador, però, ja ha expressat en un missatge a les seves xarxes socials l'agraïment al club i a l'afició.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre, d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Aquí i ho volem celebrar amb un concert refrescant i solidari. El 29 de juny a les 10 de la nit t'esperem al Festival Jardins de Pedralbes per escoltar els mítics Beach Boys. Els beneficis de l'entrada aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Més informació a caritas.barcelona. Vine i puja la onada de la solidaritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín. You'll be on my mind.
I són les 4 i 6 minuts, encetem segona hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Els dic de veritat que quan ens hem posat davant del llibre del Pere Cervantes hem tingut sentiments contradictoris. El primer és el de la indignació. El de la indignació perquè ens posa al damunt la taula una situació que pensàvem que formava part de la història i aquests dies, ara com comentàvem, estem veient una altra vegada les notícies, no? A l'utilitzar la violació a una dona com a arma de guerra. Fa un parell de dies. És que és una notícia fa un parell de dies, no? Coneixíem que efectivament Rússia està fent això amb Ucraïna. Després ens hem alegrat molt, perquè això significava que venia el programa un crac de la vida, com és el Pere Cervantes. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Toni.
Quin gurra trobar-te davant d'un micro.
Un plaer.
Bueno, i fora del micro, també, no? Com va la vida, senyor?
Ara mateix contentíssim de veure't. No, va bé, va bé. Va bé promocionant la novel·la. I, bueno, tu em coneixes, doncs, complint somnis, no?
Que bé, eh? Sí, sí. Perquè mira que tu has currat això, eh?
Uns anyets, uns 16 anyets, només.
16 anys?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Ara ja sense uniforme.
Bueno, ja tocava, també.
Ja tocava, eh? Que has estat 30 anys, no, a la policia?
Quasi 31.
31, eh?
Sí, sí.
Eres el cap de delictes...
Els últims 13 anys de delictes tecnològics.
De delictes tecnològics. Sí. Déu-n'hi-do. I compaginaves això amb l'escriptura?
Tot. Home, si fa 30 anys, tot ho he compaginat amb la feina. Tot el que he fet els últims 30 anys.
I ara et dediques plenament a escriure.
Sí,
és un somni, allà, no? És un somni, això.
És un somni, tampoc saps si... Bueno, si saps com va això. Pot anar bé o malament, no ho sé, però ara és el moment. Si és el moment oportú i endavant.
Em sembla que t'està anant molt bé, no? Jo t'ho he dit només veure't. Me n'alegro molt, perquè sé el que és per tu, l'escriptura, i perquè sé que efectivament tu has currat moltíssim. I es nota, a més, t'ho deia ara fa un moment, no?
Sí.
Segurament aquest punt de maduresa a l'hora d'escriure en el disseny de la història, no? En com t'has currat tot, des del que passa a la creació dels personatges, és veritablement una obra d'artesania total, no?
Home, pensa també que em calia aquesta seguretat com a escriptor, perquè aquesta història, tu ho saps, vaig estar a Kosovo com a observador de pau amb Nacions Unides des del 99... fins al 2002, 3 anys als Balcans vaig estar.
Oh,
i han passat tots aquests anys de forma inconscient. Jo no tenia pensat aquesta història des de fa 10 anys ni 15. Jo volia escriure una novel·la dels Balcans, però no trobava la seguretat per escriure i ser fidel. No pensa que estàs parlant tu de dones que han sigut violades durant la guerra, com és el cas de la meva protagonista. Aquestes dones, jo les tenen noms i cognoms. Algunes les conec. Algunes tenen avui 45 anys. Jo no podia escriure algo que no estigués a l'alçada, com a mínim, no? del que jo pensava. I mira, va ser escrivint El xico de les bobines, una novel·la sobre la postguerra de Barcelona. Em vaig documentar i vaig trobar punts en comú entre la postguerra de Barcelona i la postguerra que jo havia viscut.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
La meva sensació, doncs, és que et poses a escriure aquesta novel·la segurament amb una sensació de responsabilitat pel damunt del que havia passat fins ara, no?
Sí, per damunt de qualsevol de les novel·les que he fet. Perquè jo considero també que els Balcans, a Kosovo en concret, el conflicte no està acabat. No està gens acabat. Qualsevol dia ens pot donar un altre disgust.
Sí?
Sí. El que passa també és que pensa que aquesta novel·la jo l'entrego al setembre del 21, quan l'entrego, jo penso que estic escrivint una novel·la on he estat testimoni de l'última guerra d'Europa.
Ho explicàvem abans, això, sí.
I em trobo això, com dius tu, no, entenc la teva indignació perquè és la meva ràbia, i també inclús he arribat a pensar, va valer la pena el que vaig fer o no va valer per res la pena.
Clar, Pere, segurament el que tenim, nosaltres tenim la sort de viure en un lloc privilegiat del món, no?
Totalment.
I en el que ens podem plantejar tot i en el que podem posar la ètica al mig de totes les relacions humanes, no? I en canvi ens adonem que quan... Primer, que som molt petits i que som molt poc importants. És a dir, ens pensem molt importants, però quan és la guerra la que es posa a parlar, les persones passen completament a un, anava a dir segon nivell, diria un cinquè, un sisè, o a l'últim nivell de tots, no? I que aquí realment el que passa a parlar és una altra cosa. No sé si són els interessos, no sé exactament què és el que parla aquí, Pere.
Jo tampoc ho sé. Jo, quan em pregunten sobre el conflicte d'Ucrània i per què no es deté, no aturen, perquè no t'ho sé dir. Tampoc entenc com és una guerra de fa 8 anys. Portem 8 anys amb el conflicte d'Ucrània.
Sí, sí.
Donbass porta 8 anys.
Sí, sí.
I clar, que aquests 8 anys no s'hagi fet res per evitar el que ha estat inevitable, doncs no ho entenc, com tampoc entenc que s'oblidin els Balcans amb aquesta facilitat.
Ara anirem a Ucrània, un moment. Val? Ara, molt si bé. Et sembla, farem una petita
i
connexió.
I tant.
L'espia de cristal. Una història d'amor, espionatge i guerra. És efectivament una mica tot això, no? És una història de l'amor en el pitjor moment, de la importància del passat a la vida. És una barreja de coses molt potent, aquest llibre, eh?
Sí, com bé dius, és una barreja. A mi no ho porto bé que busquem només un gènere o una etiqueta sola, perquè és algú més.
Uh-huh.
Llavors, bueno, l'espionatge no és una novel·la d'espies, no és una novel·la només d'amor, és aquest conglomerat, aquesta amalgama de temes per mi vitals, importants, i que es van esdevenir allà als Balcans.
Francament, hi ha una dona que és la protagonista, efectivament.
Sí.
Qui és aquesta dona?
Taïbe Shala és una noia, arrenca la novel·la amb una noia molt jove, de 22 anys, que ha estat violada, això surt a la primera pàgina de la novel·la,
uh-huh.
Ha estat violada pels paramilitars durant la guerra de Kosovo. Ella, quan el conflicte acaba, per sobreviure i buscar-se la vida, doncs acaba, com moltes altres, d'intèrpret de les Nacions Unides, i a partir d'allà doncs la capten, que també era un fet real, la capten per ser espia del servei d'intel·ligència kosovar. Ella no vol, però ha de sobreviure d'algú, es fot amb aquest merder, i a partir d'allà doncs veiem l'evolució d'aquesta dona i com lluita per sobreviure i per ser una dona normal amb el trauma que porta al sobre, no?
Clar, perquè hi ha hagut una dada que a mi m'ha cridat molt l'atenció quan mirava tot això, no? No és només la violació de les dones, és que després hi ha moltes dones que es queden embarassades.
Doncs mira, de 20.000 que van haver, 20.000 violacions a Kosovo, 4.000 embarassos.
Imagina't.
Sí.
Quina sensació tan contradictòria has de tenir com a persona amb aquell nen, no?
Van haver com un 80% d'abandonaments de nens, i la resta, doncs, un conflicte doncs, que encara dura, clar.
Però anem a fer una cosa, anem fins allà. Anem fins allà. Avui està a Varsovia, una dona que ens agrada molt, que és periodista, que està sobre el terreny, que està veient directament l'horror moltes vegades. A més, té un castellà fantàstic i vol aprendre català. Hania Boislav, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde.
Muy bien, lo has dicho perfecto, ya con un acento perfecto. ¿Cómo ha ido esa última visita? Dime.
He estado practicando toda la semana.
Pues lo has hecho estupendamente. Hania, mira, te presento a Pera Cervantes. Pera Cervantes es un gran escritor de novela negra, no solo de novela negra ahora ya, es un gran escritor. Y estamos hablando precisamente, fíjate, de un libro que se llama La espía de cristal. Él fue durante casi 3 años observador de las Naciones Unidas en la guerra de Kosovo. Vio directamente toda la pesadilla que se vivía y me llamaba la atención porque uno de los aspectos que ponía encima de la mesa, Hania, es la utilización de la mujer como arma de guerra, ¿no? Y es terrible ver cómo eso se está repitiendo ahora mismo en Ucrania, ¿no?
Sí, totalmente. Un pequeño comentario. Cuando hoy recibí la noticia que este era el tema de la nota de hoy, me recordé enseguida cuando mi tío me comentaba. Mi tío es una persona que falleció hace muchos años atrás y era una de las personas que escaparon de las tierras de Ucrania cuando Ucrania tuvo un levantamiento muy fuerte, muy nacionalista, y justamente hubo muchas muertes entre los polacos y los ucranianos. Mi tío en ese momento tenía 17 años y tuvo que escapar. Y él me comentaba que lo peor de lo que había visto, se cruzó desde lo que eran en ese momento tierras polacas hasta Suiza por las montañas. Pero me comentaba que lo peor de lo que había visto eran las atrocidades que el ejército ruso había cometido contra las mujeres. Él mismo perdió a su madre y a sus tres hermanas, que primero fueron violadas y después fueron matadas. Estamos hablando del año 39. Parece ser que en el año 2022, con respecto al ejército ruso, nada ha cambiado, porque esto tiene un gran poder psicológico y es, como dicen ustedes, un arma que actúa muy fuertemente contra el receptor. O sea, reaccionamos como sociedad mucho más fuertemente frente a una noticia de que una mujer o un niño o una niña fueron violados o matados o torturados por el ejército, que ante estas mismas noticias que pudieran ocurrir frente a un soldado o un hombre que estuviera en estas circunstancias. Esto es porque cómo estamos formados como sociedad, cómo percibimos la maldad frente a una mujer o un niño, o cómo percibimos la maldad frente a un hombre. En realidad no tendría que haber diferencias, pero las hay.
Claro. Seguramente forma parte también de la guerra psicológica, ¿no? De lo que generas, ¿no? A nivel de percepción, ¿no?
Exactamente. Es como uno lo percibe. Si bien el horror y el terror es exactamente igual para los dos sexos, lo percibimos como sociedad a nivel psicológico mucho más fuertemente. Y esto es usado continuamente y diariamente con las mujeres en Ucrania por medio del ejército invasor. Yo he escuchado historias tremendas de madres que cuentan, por ejemplo, que se dejaron violar solamente para que no tocaran a sus hijos, y como condición el invasor ponía: está bien, pero tus hijos van a mirar lo que está pasando. Estas son historias de Irpin o de Bucha, de este momento. Estamos hablando del año 2022. La forma del actuar de actuación del ejército ruso no ha cambiado de ninguna manera. Ellos, me comentaba esto un ex oficial ruso que está viviendo en este momento en Polonia, él me decía que viven entrenándose en esta metodología, donde el enemigo, sea una mujer, un niño, un hombre, un soldado, un civil, es una masa a la cual hay que destruir, sin ninguna diferencia si es un niño, si es una mujer, si es un soldado, si es un civil. La orden es matar, destruir y humillar lo más posible. Y este, creo que el último término es el peor de todos. Sí. Porque por más horrible que suene, aquella persona que perdió su vida no tiene conflictos durante toda su vida para solucionarlos. En cambio, el niño o la mujer que han sido torturados o violados van a vivir con esto durante toda su vida, porque es algo que no se borra de la cabeza.
Claro. Que sepas que un día te iré a ver a Varsovia, que lo sepas, ¿vale? Un beso muy grande, que en catalán te... ¿Sí?
Que sepan que un día los voy a ir a visitar a Barcelona.
A ver si es verdad. En catalán se diría: a ver si es veritat, ¿vale?
Okay. Y yo lo que aprendí para saludar... me sale muy difícil, diríamos en Buenos Aires, diríamos que se me lengua la traba para poder decir, sí, eso, se me traba la lengua para poder decir. Bueno. Pero... en polaco, hasta luego es do widzenia.
Vale. Creo que voy a necesitar unas clases más, de todas formas. Jani, un beso muy grande. Okay. Muchísimas gracias. Como siempre, buenas tardes.
Un beso, hasta la próxima. Buenas tardes.
Y una cosa que malauradamente a la radio no nos nota, que son las miradas. Quan la Jani estava explicant tot això, el Pere Cervantes ha viatjat. Jo crec que has anat a Kosovo i han vingut mil imatges de quan estaves allà, no?
Sí, perquè estava pensant que estava fent una radiografia del que jo vaig veure als Balcans. Per un moment pensava, de què m'està parlant? D'Ucrània o dels Balcans?
Que fora.
És el mateix.
Això el que significa és que la novel·la del Pere Cervantes, aquesta Espia de cristal, malgrat sembla que és la novel·la d'una història que va passar fa molt de temps, és una història absolutament que podria ser avui mateix, que probablement canviaríem el lloc, però que els protagonistes podrien ser com la Tai de Xala, que és aquesta dona que protagonitza aquesta Espia de cristal, o com el Manu Pancorbo, que no ens has parlat del Manu Pancorbo. Qui és el Manu Pancorbo, Pere?
Doncs un reporter de guerra cínic, que ja no confia en el ser humà, que sent que ha fracassat en el seu matrimoni, que s'ha separat, que és mal pare, segons ell, d'una preadolescent, i que també creu que ha fracassat a la seva feina. Ell pretenia, amb cada article, amb cada reportatge que feia, doncs poder aturar una guerra, i mai ho va aconseguir. Llavors, els Manu Pancorbo d'avui, que estan a Ucrània, estic segur que es senten igual.
Ha de ser una professió molt frustrant, també, no? Perquè és una mica el mateix que deies tu, no? T'enfrontes... Està molt bé, que té un cert to literari, no? Com molt bonic, no? I aquella cosa, però allò que veus cada dia, allò al que t'enfrontes, aquella fotografia que has hagut de veure i, per tant, l'has hagut de tenir al davant, això ja és difícil de pair, també, eh?
Clar, pensa que ells estan... És que de la guerra, què podem dir de la guerra? Els que eviten la guerra són persones diferents. Els que eviten la guerra, em refereixo als que van de passada per la guerra. Els que han patit la guerra ja tenen el pes de la guerra de per vida. Com deia ara fa poc la vostra col·laboradora, el que ha passat per la guerra, si ha pogut viure, mai l'oblidarà. Només obliden si està mort. Ja. Jo també al llibre dic en quin moment acaben les guerres. Ja. Quan ho diuen els llibres.
Anem a fer una mica més maco. I en quin moment acaben els amors? Perquè quan mirem enrere, un pot recordar l'horror, però tampoc pot recordar l'amor, no?
Bé, jo vaig ser testimoni, no meu, vaig ser testimoni de moltes històries reals, no? I aquesta història d'amor de Panko i Taibe està basada en més una història real. Llavors, clar, en ple conflicte, en plena devastació de postguerra als Balcans, i tant que existien relacions com aquesta.
És una història molt potent, no?, la que passa entre tots dos, perquè ell torna i no la troba.
És la història d'un tipus que porta 20 anys que no sap com oblidar aquella dona. I de cop, quan s'entera que ha desaparegut l'any 2019 i que té l'oportunitat d'anar a Kosovo per veure què ha passat, ella es pregunta si és proporcional, no? Si aquesta dona ha pensat en ell tant com ella ha pensat en ella. I aquesta pregunta el té boig. I vol saber alguna cosa més. Vol no morir sense saber la resposta. I això l'empenta, és motor també de la novel·la perquè hi vagi a Kosovo.
És veritat que tots portem un Manu Pancorbo dins, no?
Jo crec que sí. I un amor com aquests, que no s'obliden, també.
També, no? Sí, perquè a vegades la vida és molt gran, o la vida és molt llarga, però en realitat et quedes enganxat a determinades parts de la teva vida que, si tornes, en realitat són ahir mateix, no?
Sí, jo sempre dic que la vida és un monopoli emocional. On estan els mateixos carrers de sempre, un cop ho recorreu. I no parem de donar voltes, i en alguns ens agrada caure més que en altres.
I el que cau al Paseo de Gràcia, diu per rodar el Monopoli emocional.
A pagar.
No? Eres bo a jugar al Monopoli o no?
Molt boníssim.
Ah, eres boníssim?
Boníssim.
Aquí haurem de fer una...
Un pico un dia.
Un pico, perquè la veritat és que no saps davant de qui estàs, amb això. Però... Escolta'm, és brutal. A mi, una de les coses que m'agrada molt és com has aconseguit que les teves històries vagin més enllà, no? Ara ja els teus llibres estan traduint a no sé quants idiomes, això és magnífic, no? O sigui, el que està passant és magnífic, no?
Home, sí, va ser una alegria, un somni, eh? Jo mai havia imaginat poder traduir, i l'anterior està... Bueno, surt aquest any, a Alemanya i a Holanda, va sortir a Itàlia, i, clar, és, per mi que la literatura viatgi sense fronteres, que es tradueixin, que és forma part de la màgia de les paraules, de la literatura. I per mi ja saps que jo m'agrada la literatura afegir una mica de compromís. És una mica, és un ingredient per mi important, que no només sigui entretenir i emocionar, que ja és molt, però si té alguna cosa de compromís, millor que millor.
Compromís teu amb la societat, en aquest cas, no? I amb la història.
Amb la justícia,
sí, també,
amb
no?
La història, amb el tema que puc escollir, doncs, això, no? L'anterior va ser un altre tema, i el tema aquest, doncs, compromís amb el tema. En aquest cas, doncs, no és només la guerra, sinó són les conseqüències d'una guerra.
A mi, el cas de les dones embarassades és probablement una de les coses que no ho havia pensat, però més em toca, perquè fas viure aquella persona. Tinc moltes ganes que entri l'Antonio Fornés. De fet, ho havíem demanat justament perquè ell, des del punt de vista de la filosofia, crec que serà interessant escoltar la seva opinió sobre aquesta història, no? Però, efectivament, sotmeten aquestes persones a un... És que no sé ni com definir-ho. A una situació tan difícil...
A una condemna,
difícil...
potser, no? És una condemna, és un conflicte intern difícil de solucionar-ho.
Clar, sobretot perquè estimes molt aquell nen,
clar,
però... és fruit d'una violació. I d'una violació per part de gent que ha vingut i t'ha destrossat el país i t'ha matat a no sé quants amics, no? Quina història tan brutal, no?
Sí.
Mira, aquest senyor que ha entrat es diu Antonio Fornés.
Hola, encantat.
En sap... Bona tarda, encantat.
En sap molt, eh?
No sé jo.
En sap molt, en saps molt, home.
No, no, no ho dubto, pa. Si tu l'has convidat, és que sap molt.
No, en sap molt, en sap molt. És el nostre filòsof de capçalena. Avui, de fet, parlarem de George Orwell i parlarem de per què es llegeix tan poc a les escoles, no?
Efectivament.
Jo diria que perquè es llegeixi una mica més a les escoles haurien d'incloure els llibres del Pere Cervantes. Això seria, ja dic jo, un avantatge, seria un avantatge. No? Però estàvem parlant, fixa't, que ell va ser observador de les Nacions Unides a la Guerra de Kosovo.
Uh-huh.
El Pere ha estat gairebé 31 anys policia nacional. Bé, té tota una història amb no sé quants llibres. Ja, quants llibres has editat ja?
És la setena novel·la, aquesta.
Setena novel·la, sí. Eh? Déu-n'hi-do. I està funcionant molt bé i l'estan traduint a tot arreu. És un crac. És un crac. I, clar, ha escrit aquell llibre que es diu L'espia de cristal, basat en el que va ser la seva experiència com a observador de les Nacions Unides. No? I tot allò que explica, si alguna cosa evidencia, és el molt poc que hem evolucionat com a raça, en el sentit en el que tot allò que vam veure a Kosovo en el seu moment ho estem veient en aquests moments a Ucraïna. No?
I tant. Per cert, deixa'm dir que casualment aquesta Setmana Santa vaig estar un dia a Kosovo.
Sí? A Pristina.
Eh?
A Pristina.
A Pristina, i abans de Pristina, a un altre poble, que hi ha un monestir serbi molt, molt conegut. Que
és... La Txanitsa.
Ah, això mateix. Molt, doncs tu te saps millor que jo.
Veus? Es pensaven que els estàvem enganyant.
En aquest sentit. I em va sorprendre, perquè tens aquesta idea, em va veure un poble que començava ja a recuperar-se, etcètera, no? Sí. En aquest sentit. Però, tornant a... Perdoneu, perquè m'ha fet gràcia, perquè, mira, just, fa molt poc que he estat allà. A la pregunta, és evident, i a més, qui m'escolta aquí a la ràdio ja sap que jo sóc poc optimista al respecte de l'ésser humà, no? En aquest sentit, és veritat, jo ho comentem moltes vegades, que aquí hi ha un progrés tecnològic evident, científic, etc. Això és innegable, però l'essència de l'ésser humà continua sent la mateixa, no? Amb els seus clarscurs, no? En aquest sentit, jo què sé, el començament ja d'Antígona, de tragèdia grega, és molt famós, no? Ja, perquè diu l'home és ser tan terrible, no? I al mateix temps tan meravellós, no? Bueno, ho podem mirar des d'un punt de vista optimista, no? Perquè hi hagi, jo què sé, la Mare Teresa de Calcuta, ha d'haver-hi també personatges obscurs, no? Perquè si no podria haver-hi.
L'únic problema és que el que fa un i el que fan els altres no tenen res a veure, no? Escolta'm, i la comunitat internacional? Perquè és un dels punts que també poses èmfasi en el llibre, no? Parles de la OTAN... Vull dir, explica'ns una mica...
Sí, el primer de tot, mira, als Balcans, per exemple, hi ha dues guerres conegudes, la de Bòsnia i la de Kosovo. La de Bòsnia va durar 4 anys. Vam estar 4 anys parats, mirant com era la guerra més assistida per a la premsa, on hi havia més reporters de guerra, on ens arribaven més fotografies, més notícies, més reportatges, i no vam fer res durant 4 anys. Se'ns va caure la cara de vergonya, i quan Kosovo comença el conflicte de Kosovo, al gener del 99, perdona, al març del 99, sí, comença el gener i al març del 99, Solana diu, anem a bombardejar amb l'OTAN a Belgrado. Bombardegem, total, que al final la guerra queda amb 5-6 mesos. Hem millorat, no? De permetre una guerra 4 anys a permetre-la 6 mesos. Jo pensava, bueno, mira, encara els tenim que perdonar. Però clar, estem a Ucrània. Jo estic escoltant ara notícies de que es preparin pel proper hivern.
Sí, sí.
Llavors, quan s'acabarà això? Quan s'aturarà? Què està fent la comunitat internacional? Més ben igual que vulgui Putin o no. Quines solucions donen?
Que difícil, eh?
Que difícil i pràcticament impossible. Perquè, de fet, a la segona part, quan parlem 1984, parlarem d'un filòsof, Kojève, que explicava això i deia, clar, s'ha acabat la història perquè s'ha acabat la política. Ja no hi ha intenció d'acabar un problema com el de Kosovo o el d'Ucraïna. Pels polítics occidentals ja no volen fer política, l'únic que volen és administrar.
M'encanta la idea.
És a dir, perquè els ciutadans ja no volen ser feliços, ja no volen acabar amb els problemes, sinó que volen estar satisfets, és anar al restaurant el dissabte, no? Llavors, la preocupació del polític és que la gent vagi a dinar el dissabte, no arreglar les injustícies de Kosovo o tal, perquè això implicaria un sacrifici per la nostra part, per parts europeus que no estem en absolut disposats a fer-ho, no? Perquè volem menjar bé, beure vi i veure la tele, és l'únic que ens preocupa per això. Volem ser administrats i no governats, que és el que diria Kojève, que després parlarem.
Déu-n'hi-do. Pere, i ara què? I ara què estàs fent? Perquè, clar, un escriptor, quan explica el seu llibre, ja ha acabat fa molt d'escriure el seu llibre, amb la qual cosa sempre tens aquella obligació de tornar-te a situar dins una història, que en aquest cas jo crec que és fàcil, perquè està viscuda pràcticament en primera persona. Mira com és la cosa, que jo, d'entrada, pensava si està basada o no en fets reals, Perquè, efectivament, està molt ben fet, no? T'ho deia abans, la construcció dels personatges ha estat impressionant, aquest llibre, no?
Una feinada ha estat. Però, bueno, sí, ara ja em coneixes. No, no és que empalmi històries, no. Jo em puc tirar un temps sense fer res. Si no em ve la història, no em ve la història. Més que la història, el tema. Yeah. Primer el tema. I tinc el tema molt clar sobre el que treballar, ja que estic treballant, no té res a veure amb això. Saps que el meu repte és que cada novel·la sigui diferent a l'anterior,
sí.
Cosa que em complico la vida a mi i a l'editorial, però la propera serà molt diferent, molt diferent. No té res a veure. Però si torno, però tu dic, va, per què ets tu, Toni?
Va.
Per què ets tu i no...
I no vols perdre el monopoli.
A la resta de ràdios...
No, no ho has dit encara.
No, però la fitxa blava per mi, la blava per mi. Pues, doncs mira, estic, només el tema et diré, perquè no és plana. Enfermetats mentals, depressió, / suïcidi.
Uf, sí. Això és dur, eh?
No ho faré com un assaig, ni molt menys, ni serà... Tindrà la seva trama, tindrà la seva... Però vull que la profunditat sigui aquesta, perquè crec que és un altre tema que ens estem deixant de les mans, no? Hi ha 3.600 suïcidis a l'any a Espanya i no hi ha cap ministeri. A Japó, per exemple, i a Anglaterra tenen el Ministeri de la Soledat, que s'encarrega d'això. I ja no organitzarà mai una estructura social per poder atendre a gent que ho està patint. No?
I és curiós com efectivament va passant el temps i cada vegada en principi estem més connectats i cada vegada tu que sí. T'has ocupat durant molt de temps del tema dels delictes tecnològics, justament, no? Com cada vegada depenem més i cada vegada ens sentim més sols. No? Aquí la pandèmia també ha tingut molt a veure.
Molt.
Hi havia una cosa que em cridava molt l'atenció, el poc de que començàvem a deixar enrere, el tema va sortir un estudi sobre la gent jove de Barcelona i hi havia pràcticament un 50% de nois, noies d'en 20 anys que sentien absolutament sols. És brutal el que ha fet aquesta pandèmia amb nosaltres.
També, a veure si en filosofia ho podríem explicar, però també crec que té alguna cosa a veure que sortir d'una pandèmia i trobar-nos en un conflicte bèl·lic en un moment d'un món globalitzat no ho podem digerir bé.
Clar, el que passa que fins que d'un punt de vista filosòfic això té dues perspectives, perquè és obvi que s'ha de fer alguna cosa amb la soledat, amb el patiment psicològic de la gent, que probablement amb el temps augmenta, en lloc de disminuir. Però al mateix temps també el suïcidi és un tema perfectament filosòfic. És a dir, es pot mirar, és a dir, un dels meus llibres preferits absoluts, el mite de Sísifo, d'Albert Camí, la primera frase és: tothom, quan se desperta, tindria que preguntar-se per què no suïcidar-se. Perquè la pregunta per suïcidi és la pregunta pel sentit de la vida. En aquest sentit, llavors, no està malament que parlem del suïcidi, perquè un tindria que pensar sobre això en el sentit de pensar quin sentit té la meva vida. No? El problema és què passa a aquesta societat en la que la gent no troba sentit a la seva vida, que estem fent en aquesta societat. No? Però pensar sobre el suïcidi no és dolent, i a més, jo crec que té un punt d'importància filosòfica, no? En aquest sentit.
Aquella pregunta devia ser la primera que va escriure en el llibre. És que l'altre dia vaig llegir una cosa que em va fer molta gràcia, i no ho recordo perquè tinc com 40 llibres començats en aquests moments, que deia que el pròleg és normalment allò que s'escriu al final.
Bueno, clar.
I em va fer molta gràcia. La pregunta és, amb una contundència com aquesta, ostres, aquella primera pregunta que planteja el llibre, de veritat és la primera cosa que escriu?
En aquest cas té pinta de sí, perquè a sí? partir d'aquí neix tot el llibre, no? Perquè a punt de vista de Camí és reconèixer que el món no té cap sentit i que és un absurd, però que val la pena viure. Val? Però clar, per arribar aquí hem de començar per la primera pregunta, no? En el sentit que, perquè el que ell diu, normalment la raó per la que la gent està disposada a morir és aquestes raons per les que creu que val la pena viure, no? Amb la qual la vida de la mona en aquest sentit està molt connectada.
És en l'antologia de Fuster. Acabo de recordar on he llegit això, l'antologia de Fuster.
Veus com encara estàs en forma?
Bueno... Perquè ja són les 4:30. Perquè ja, això ja s'ha escalfat i aleshores ja va sol una mica. Pere, seguiríem parlant hores amb tu. Ara és bonic, no? O sigui, a mi aquesta cosa que m'agrada molt de la professió d'escriptor és el bon el que deixes l'ordinador, surts de casa, et poses a parlar amb la gent, et retrobes amb la gent, perquè efectivament
sí.
la professió d'escriptor és una professió solitària, no?
A part, pensa que jo porto 4 anys sense promoció, que em va pillar el Xico de les Bobines un 6 de març de 2020.
Per cert, deixa'm que et digui, eh? No és perquè no m'interessi el que acabes de dir, que diu, Déu-n'hi-do, vendre 10.000 llibres d'una novel·la en plena pandèmia?
Amb llibreries tancades.
Això és molt fort, eh?
No, jo, bueno, ara em fa por, perquè ara veure com ho supero.
10.000 llibres? Vostès, això no sé si ho saben, però a dia d'avui, quan una editorial fa una tirada tal, què, 2.000, no? 2.000 d'entrada, no? 10.000 llibres? en plena pandèmia, amb llibreries tancades? Sí. Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, miracles que passen.
Sempre t'han anat els reptes, no?
Ah, sí, però, sisplau, tan complicat, no?
Escolta'm, jo vull vermell, tu et quedes al blau, jo vull vermell. Què ets més, de Passeig de Gràcia i carrer Balmes?
Sí, són les meves.
O Via Augusta... No, no, no. A mi m'agrada Via Augusta, eh? Vale. Via Augusta, Pelayo i
sí,
tal.
Sí, Pillo Balmes, estàs per tot.
Ara, quina és l'altra? Via Augusta, Pelayo, són tres.
Via Augusta, Pelayo, Rambles.
La Rambles és groga. No, perdona.
No, la verda és Via Augusta, Pelayo...
Ui, sí, sí. Muy bueno, cuando el Monopoly ya me acabo de veure. Molt bé, Pere, estic...
No, és de memòria.
És de memòria. Tenim un esprit pendent.
Fet.
L'espia de cristal, Pere Cervantes, un plaer.
Tenim moltes gràcies i encara de veure't un altre cop.
Igualment, guapo. 4:35 minuts, fem una pausa, ens fem una abraçada amb el Pere i així el deixem marxar i de seguida ens plantejarem el que vulgui l'Antonio Fornés, com cada divendres, perquè quan arriba l'Antonio Fornés, aquest programa passa a ser Tot anirà bé amb Antonio Fornés. Ara mateix tornem, fins ara.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
És una enveja, no?, aquesta capacitat d'un escriptor, no?, d'agafar una història i fer-la veritat, que és una cosa que em meravella. Tu en saps una mica d'això també, Antonio, eh?
Bueno, jo crec que ell sap molt més i fixa't que, a més, l'ofici d'escriptor és quasi com una qüestió de Déu, no? Perquè és en què crees una realitat, un món, no?
A mi saps el que m'al·lucina molt? I tu ara que tens una novel·la que sé que està al calaix i alguna cosa... Encara no, jo no, encara no l'he llegit, eh? Tinc ganes que me la passis. Però una cosa que a mi m'al·lucina sempre a les novel·les és com els personatges arriben a un moment que s'independitzen.
Clar.
Se'n van.
Bueno, és que tenim... A l'exemple, diguem-ne, per si de novel·la, que és el Quixot,
sí.
En realitat és una novel·la que se li va de les mans a Cervantes, que no volia fer això, volia tenir unes aspiracions molt més, diguem-ne, humils amb la novel·la. Se li va de les mans perquè el personatge agafa vida pròpia i pràcticament decideix i converteix en la novel·la de les novel·les, no?
Clar,
clar, quan una novel·la és de veritat, és quan els seus personatges tenen vida pròpia, el text té vida pròpia per damunt de l'autor, no?
Ja veus.
No,
sí. Amb lo bonic que és llegir...
Efectivament.
I tu ens portes avui el tema de per què es llegeix cada vegada menys a les escoles.
Bueno, clar, és que es porto el 8 de juny, avui, si no estic errat, és 10 de juny, el 8 de juny del 1949 es va publicar ni menys que 1984 de George Orwell, que quan jo era jove era una lectura obligada a tots els instituts. Jo crec que tota la gent que té la meva edat allà, entorn als 50 anys, ha llegit o almenys ha fet un treball alguna Clar. Cosa sobre aquest gran, perquè hi havia tot, sobre aquest llibre brutal. I això és bàsic perquè no hi ha res millor. O sigui, jo, de fet, recordo com... de patir, com un dels moments més agradables, ja sé que igual és una miqueta raro, però del col·legi, quan el professor dictava.
Ah, sí?
Recordo que ell dictava un llibre una miqueta difícil d'entendre pels nens, que són Les andanzas del Fanui, del Sánchez Ferlosio.
Sí, sí.
Perquè és un llibre amb un toc surrealista, que igual per un nen de 8 o 9 anys aquests aspectes se li escapen. Però jo em recordo copiant el dictat perquè la sonoritat del castellà del Sánchez Ferlosio és tan brutal, tan increïble, que a mi em sonava com una melodia, no? Com una música. El dictado.
Per mi és dictado perquè era en castellà.
Clar, efectivament.
Sí, no, després haver-hi dictat en català, no? Però és...
També, però jo efectivament recordo el dictado i la lectura del Sánchez Ferlosio, recordo com una de les millors tardes de cada setmana.
Ah, sí, eh?
aquell dictado. Aquest sentit de... I fixa't que... I ens n'anem, però Petrarca, que probablement és la persona que més ha sabut llatí després dels romans, quan ja no hi havia romans, en aquest sentit, de fet, ell, inclús en apunts seus, que ja, encara que era italià, escrivia el llatí, no? Les seves llistes de coses que tenen que fer en llatí, perquè ho havia interioritzat, explica que quan ell va començar a arribar a l'escola, el professor va començar a llegir Ciceró, i ell no entenia el llatí encara, perquè era molt petit, però deia, aquella música que em sonava em va dir, tinc que aprendre llatí, no, és la meva vida, no? I clar, això és tan important, i probablement això a les escoles... lamentablement s'està perdent, no?, en aquest món tecnològic del que parlàvem abans.
No ho sé, doncs no podem perdre la lectura, que és una de les grans riqueses, no?
Exactament, i bueno. Per això avui parlem, per animar qui no ha llegit 1984 del George Orwell, parlar una miqueta d'aquest autor brutal, aquest llibre brutal, que més, a part del 1984 té un altre llibre superconegut, que és la Rebel·lió a la Granja, no? Que és una crítica brutal del model soviètic estalinista, no? I, bueno, parlem una miqueta, si et sembla.
Em sembla estupendo.
Anem-hi cap allà. El primer que s'ha de dir, com sempre, és que George Orwell, ja passa molt, no es deia George Orwell, d'acord? En aquest sentit, es deia Eric Arthur Blair, però va decidir que aquest nom era poc literari.
Molt més bonic, Eric Arthur Blair.
Jo també ho trobo, però...
Molt més, i més literari, diria jo també, no?
Sí, és llarg i tal, però ell va canviar per George Orwell i va escriure sempre cins. I fixa't que, i és curiós, aquest, que ja ho veurem, és un lluitador continu contra el totalitarisme, contra els imperialismes, etc. La seva primera feina de veritat va ser policia imperial a Birmània.
Ja veus, això no sabia jo.
Va estar 5 anys de policia imperial a Birmània i aquí... va veure, diguem-ne, per dintre l'imperialisme de veritat, l'imperialisme anglès, i es va convertir en un antiimperialista nat, no? Diguem-ne que la biografia, ell la marca amb els seus trets ideològics. Primer, l'antiimperialisme, nascut d'aquesta vivència com a policia imperial anglès. Després abandona la policia i se'n va primer a París, després a Londres, a intentar viure d'escriptor, i li passa el que ens passa a molts escriptors, que passen gana, diguem-ne, jo suposo que acabarà passant, i llavors aquest període de passar gana intentant escriure... fa que s'apropi la justícia social, no? La necessitat de justícia social. I finalment, clar, quan arriben a totalitarisme nazi, ell viurà primer a l'arribada dels nazis i després dels soviètics, la lluita contra el totalitarisme, no? Són aquests tres trets. A part, probablement la gent que s'escolta ho sap, George Orwell està molt, molt relacionat amb Espanya i especialment a Catalunya. Quan esclata la Guerra Civil, George Orwell es fa voluntari per vindre a lluitar, no?, a Espanya, i però fixa que li passarà una cosa semblant al que li va passar als altres pensadors, per exemple, a Simone Weil, d'acord, que va vindre també a lluitar, no? Arriba aquí, viu a Catalunya, ell escriu inclús un llibre homenatge a Catalunya, que perquè sobretot ell es va sentir molt feliç a la zona de Catalunya dominades per la FAI i del CNT, és a dir, pels anarquistes, ell se sentia anarquista. L'envien amb una columna del POUM, que era un partit trotskista, a lluitar a Osca. Allà és ferit, és a dir, que participa de veritat en els combats. Però després viu el que va passar a Catalunya, en resta d'Espanya, però sobretot a Catalunya, que és la repressió del Partit Comunista, que en aquell moment està controlat per estalinistes, per agents soviètics, contra els anarquistes i contra els trotskistes de POUM. Recordem que el líder del POUM, que era Andreu Nin, va desaparèixer i mai es va trobar, no? Sí, ell va viure en primera persona aquesta repressió, no? Llavors, això, d'alguna manera, l'obre els ulls de dir, bueno, aquests amb els que lluito són molt dolents, però ull, que els que tinc darrere tampoc són excel·lents, no? I d'aquí naixerà el 1924 el primer, i després la rebel·lió a la Granja, no? Aquesta idea de que s'ha de lluitar essencialment contra el totalitarisme, no? I fixa que, a més, una altra cosa que ell li sobta, o més que sobtar-li, li escandalitza de quan arriba a Espanya, és l'ús de la premsa i dels medis de comunicació.
Yeah.
És a dir, el que veu és que els fets s'expliquen diferent i absolutament contraris depenent del punt de vista polític en el que estàs. I s'utilitzen els fets històrics, el que està passant, manipulant-lo per fer propaganda política, no? I, ostres, això no pot ser, no? En aquest sentit, ja no em puc creure res del que llegeixo, perquè els mitjans de comunicació no volen transmetre la veritat, no volen transmetre el que està passant, sinó volen fer propaganda ideològica d'un costat amb un altre.
Política.
Clar, i fixem-nos que al final el protagonista de la novel·la 1984 treballa en el Ministeri de la Veritat, que és aquest ministeri que pues, treballa amb això, en reescriure la història, reescriure els fets per encaminar-los cap a una qüestió i cap a una altra. No? Això li marcarà molt. I per això, ell que es convertirà en un activista intel·lectual, però al mateix temps criticarà molt l'actitud passiva de l'intel·lectual i del filòsof, no? que per dir-ho així, s'ho mira des de la taula, des del cafè, i què parla, etc. I diu, aquesta filosofia no serveix per a res. De fet, criticarà, per exemple, molt durament a Sartre, per exemple, que acaba dient que és una bossa d'aire, no? És a dir, un senyor que no té res, però estem parlant d'un gran filòsof, no?
Sí, sí.
Però, clar, fins que això també ho va dir Marx, i modestament jo crec que s'equivoca, perquè és veritat que, al final, algú ha de sortir al carrer, algú ha de fer alguna cosa, no? Però perquè hi hagi activisme polític, el que no es dona compte és que primer ha d'haver pensament polític. Mm. Perquè per defensar una idea, primer has de construir
la idea.
Clar,
clar.
I els filòsofs han de construir aquestes idees. És a dir, inclús, si recordes quan parlàvem de Marcuse, deia, bueno, la funció de la filosofia és crear les idees perquè la gent surti al carrer. Inclús, la qüestió de la filosofia és denunciar la injustícia perquè la gent es doni compte, no? Mm-hmm. Perquè jo tinc aquí apuntat que, al final, sense filosofia, George Owen no es dona compte que sense filosofia l'activista camina en cercles. Perquè, clar, no hi ha un camí, una idea, una qüestió que marqui la filosofia, no? I, bueno, aquí ho tenim. Molt ràpidament, sobre la sinopsis de 1984, molt senzilla, si planteja un món, una distopia, un món terrible, on ja els estats s'han agrupat, només hi ha tres grans estats. El protagonista, que és un tal Winston Smith, treballa en això, com he dit, en el Ministeri de la Veritat, reescrivint contínuament, perquè aquests tres països contínuament canvien un lluita amb un altre, s'alia, van canviant, i cada vegada que canvien, ell té que reescriure tota la història, no? I fixa que viu en un món controlat per telepantalles i per una mena de televisió a cada casa, que controla tot el que fas, a part de donar-te animació, t'estan veient, per si dir-ho, no? Clar, fixa't que quan es va escriure aquesta novel·la, vam pensar, bueno, on va, no? Ha exagerat molt. Clar, probablement el terrible de la qüestió, i ara ho veurem, és que es va quedar molt curt, no? Yeah. Però, clar, no hi ha la televisió. És que a mi, i a mi a tots, per exemple, m'espia el telèfon. Yeah. No? En sentit, tots podem experimentar que si començo a dir amb un amic em vull comprar unes sabates, quan obri el telèfon m'ensenyarà un anunci de sabates.
I sobretot el que és pitjor, ho has autoritzat.
Clar.
O sigui, ho has autoritzat, no ens posem... És una cosa que a mi em fa molta gràcia. Tenim clar. Allà l'aparell, li diem Alexa, i ens agrada molt que Alexa ens escolti quan diem Alexa.
Efectivament.
Com si només escoltés quan diem Alexa. No? L'altre dia vaig dir OK Google i es van encendre com 6 o 7 telèfons al voltant meu. En fi, perdona, no, l'incís, però no he pogut.
És que és així, però és el que dèiem abans. No volem ser governats, volem ser administrats, però el que volem sí, és que Alexa funcioni, sí, que ens escolta i ens espia.
Que ens escolti,
bueno. És el mateix, doncs és això. Aquest pobre Winston Smith vol rebel·lar-se amb aquesta situació, s'enamora d'una noia que també vol rebel·lar-se, i s'intenten apuntar un grup que es diu l'Hermandat, que vol lluitar contra aquest món tan horrorós, no? De gent, diguem-ne, passiva, que es conforma en escoltar la veu del gran germà, que és el que ens mira a tots. La gràcia d'això és que aquest grup de lluita, evidentment, és un grup organitzat pels membres del gran germà per trobar a qui s'oposen, no?
Clar, clar.
És torturat, etc, i al final declara amor incondicional pel gran germà. El que bé diu és, mira, és igual, s'ha acabat, vull menjar i ja està. No? És diguem-ne, una miqueta pessimista el missatge final de 1984. Però planteja qüestions brutals, no? Quines qüestions denuncia 1984? Primer, la idea aquesta de que l'Estat, mitjançant els mecanismes de manipulació, pretén aconseguir una societat submissa i vigilada en tot moment.
Yeah.
Fixem-nos que això, de nou, sembla molt exagerat. Però jo, que no sóc un activista ni un anarquista, però fixa't que, vist des de fora, per exemple, ara també parlàvem abans de la pandèmia amb l'escriptor Cervantes, fixa't que, vist des de fora, que un país com Espanya o altres països, simplement perquè el gran governant, el gran germà de Ton, digui que ens hem de quedar a casa i ja està, sense policia, sense coerció, etc. I milions de persones es quedin a casa, es pot mirar com un exemple de civisme absolut i de tal, o també vist des de fora es pot mirar com un exercici d'obediència absoluta i perillosa. A mi és discutible, però a mi això...
És discutible.
Sí, però a mi em dona un pèl de por, perquè bueno, poden dir que em quedi a casa, que doni salts... Ostres, això de que qualsevol pugui dominar tant a milions de persones no havia passat mai a la història, mai. Exercir la violència, sí, evidentment. I ara, en el segle XXI, el segle teòricament més lliure de tot, això passa, eh? És curiós.
La por a la mort, eh?
Clar, la por a la mort. I la confiança en què hem d'obrir que serà millor, no?
A dia d'avui ens han donat la raó amb això. Avui és el primer dia que a la UCI de l'Hospital de Bellvitge no hi ha cap persona ingressada per Covid.
Clar. Està bé, no?
Perdona, eh?
No, i ens alegrem i clar, i ho celebrem, no?, en aquest sentit. Però, per això t'ho dic, però vistes de fora, al mateix temps, perquè, clar, això pot ser utilitzat de moltes maneres. I, clar, aquesta idea de la individualitat s'acaba esvaint.
Però te n'adones que això és, d'alguna manera, el mateix aliment que prenen els antivacunes, no? És basant justament en això que estàs dient.
No, perquè fixa que jo no estic dient que no sueixi. Jo el que estic dient és que vistes d'en fora... Jo faig el primer que em vaig quedar a casa. Però vist d'en fora, és inevitable sentir una miqueta de por, perquè és un fenomen nou que no havia passat mai i que es pot manipular molt, 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 molt fàcilment.
No havíem estat mai tan connectats i no havíem tingut tampoc mai, jo no, amb els anys que tinc, no havia tingut mai l'amenaça d'això del Covid, que tu i jo estem encara ara parlant amb mascaretes en aquests moments. No?
Això és cert. Eh? Però fixa't que ha hagut un altres països i altres societats que s'han oposat molt, molt més fortament. Ha hagut societats on això... s'ha resistit, i altres societats que han sigut més dòcils amb això, no?
Sí, és veritat.
I això, jo crec que dona que pensar. En qualsevol cas, la idea, aquesta d'una societat basada en el control de la informació, dona un altre pas, que és la idea aquesta, com dèiem, de reescriure el passat. En 1984 hi ha una frase que diu: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. Val? Sí. I és molt interessant, primer, perquè... l'home és això. L'home és passat. Nosaltres som el nostre passat. Però aquest passat ens serveix per... Nosaltres mirem sempre cap al futur. És a dir, l'home està construït per les nostres vivències, però cap aquí construïm, cap endavant. És evidentment que si ens canvien el nostre passat, per si dir-ho, canviaran la nostra manera de veure el futur. I això, de nou, fixem-nos que continua passant. És a dir, perquè continua havent una voluntat des de tots els bàndols i qüestions de reescriure contínuament la història per utilitzar-la políticament. No? Jo tinc aquí apuntat, jo què sé... qüestions òbvies. La guerra civil, la conquesta d'Amèrica, la reconquesta... Depèn del bàndol on es situï el que parli d'això. Inclús un historiador, depèn de quin bàndol ideològic està. Però, clar, això té un punt també de terrible, perquè, home, tindríem que parlar del que va passar, de la veritat. Ui, però... és molt difícil, no?, perquè aquí s'imposa la ideologia i això continua. Jo tinc una anècdota personal. No tenim massa temps, però bueno, és interessant perquè jo vaig fer la tesi...
Sí, estic d'acord, José Matosas, és un exagerat. Vull dir, fa un quart d'hora que està parlant, mira el rellotge, és que el José ha mirat el rellotge, no tenim... que et queden 8 minuts. No,
val.
Que 8 minuts en ràdio és molt.
Tenim temps, magnífic. Una anècdota personal sobre aquesta idea de la història i ideologia. Jo em vaig doctorar a un personatge, un filòsof molt lúcid, però molt terrible, que és el Josep de Mestre, que és el líder del reacció.
Has parlat alguna vegada.
Sí, per això, dels antirevolucionaris. Sí. Quan jo vaig presentar la proposta de tesis, a l'universitat em van mirar i em van preguntar, però vostè és fascista, vostè és un reaccionari?
Ja veus.
I vaig pensar, home... Per què? Si presento una tesi sobre Marx, vol dir que sóc marxista? O si presento una sobre Hitler, que sóc un nazi? Home, no, això, estem parlant d'un filòsof en aquest sentit. I, de fet, vaig defensar, quan vaig presentar la tesi, el principal intel·lectual, diguem-ne, sobre literatura de la Falange, José Carlos Mainer, columnista, o era menys columnista del País, etcètera, que no és sospitós precisament de ser falangista, però és un expert, és una eminència, perquè són dues qüestions diferents. Clar. Però fixa que inclús en el subconscient de professors d'universitat està pagat el coneixement amb la ideologia. I, bueno, si vostè parla d'això de mestres, que vostè és un reaccionari. Hombre, no. O sigui, no, perquè no tinc... Quan jo parlo de Josep Mestre, puc parlar bé o puc parlar malament, depèn del que em sembli d'un punt de vista racional. Però fixa que això continua present contínuament, no? Una altra qüestió que també presenta molt interessant en 1984, avançant-se als temps, és l'ús del llenguatge com eina política per part del poder. I això està contínuament també passant, perquè fixem-nos que ara, amb la qüestió de gènere, etc, hi ha una voluntat independent. Fixem-nos que aquí se'ns ha de separar el que ens sembla ideològicament de la utilització que es fa d'això. Perquè, clar, el llenguatge... De fet, es podem preguntar, i no podem respondre, si pensem perquè tenim llenguatge o tenim llenguatge perquè pensem. Quan ens volen canviar per una... de qualsevol bando, des d'un punt de vista ideològic, la manera d'utilitzar el llenguatge, estan pretenent canviar-nos la manera de pensar. Yeah. És a dir, és evident que hi ha un ús ideològic del llenguatge, i això ho denuncia 1984, no? I aquí... I sembla que és una qüestió simple, però no ho és, perquè... Fixem-nos que, en 1984, què pretén el govern? Pretén simplificar el llenguatge, eliminar moltes paraules, etc, perquè el llenguatge sigui el més simple possible.
Frases curtes.
Això mateix. Perquè, clar, això, els dirigents de 1984 saben que quan més simple sigui el llenguatge, més simple serà, inevitablement, el pensament de qui utilitza, no? Llavors, ens interessa que això sigui fàcil. Eliminem paraules, eliminem complicacions, que tot sigui, bueno, facilet, quatre paraules. Això té unes repercussions brutals sobre el pensament. Fins i tot... Citaré al meu Josep de Mestre, que va escriure «Todas las degeneraciones nacionales y personales empiezan con la degeneración del lenguaje». Jo amb això estic bastant d'acord, o sigui, perquè al final el llenguatge és el diccionari amb el que entenem el món. Si reduïm les pàgines d'aquest diccionari, l'entendrem pitjor, no? Hi ha una altra qüestió, que és el tema de la societat basada en el control de la informació, també. Mm-hmm. Apareix en 1984. I aquest és un tema també a discutir, perquè hi ha diferents punts de vista. Clar, vivint en un món amb més llibertat d'informació, amb aquest al·luvió, diguem-ne, que tenim, aquesta invasió d'informació cada minut, amb el Twitter, tal, estem més informats o menys informats? Hi ha opinions, per exemple, Umberto Eco, que no és sospitós d'estar al costat de les xarxes socials, precisament, no? Però ell va escriure, en el món de les xarxes socials, en el món de Twitter, Auschwitz no seria possible.
Yeah.
I amb això té una miqueta de raó, perquè és a dir, és un món en què ja no és... Si passa alguna cosa, probablement algú s'escaparà i escriurà un tuit, no? Yeah. Això ho veu Umberto Eco. Però una altra qüestió és, aquesta invasió d'informació no és al mateix temps una desinformació contínua? És a dir, com controlem les fake news, per exemple, la que parlàvem de la pandèmia, com controlem la veritat de la mentira, com controlem que la gent no sigui manipulada, com filtrem l'opinió, jo què sé... d'un enginyer nuclear, d'un senyor que no sap escriure, tot això és impossible en el món de les xarxes, amb la qual aquest caudal d'informació és molt, 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 molt complicat, no? I per terminar, 1984, en realitat, el que planteja és un món en el que ja no hi ha pensament, sinó que només hi ha ideologia. I amb això també caminem. Yeah. Jo sempre critico la qüestió de l'ideologia, però qualsevol ideologia, d'acord? Perquè un filòsof no pot tindre ideologia. És a dir, no podem veure el món des de la ideologia, perquè la ideologia és un prepensament. És a dir, és un judici previ. És a dir, és, abans de que passi, llegeixi el que ha passat, jo ja tinc la decisió presa de qui era el bon i el dolent, en aquest sentit.
Això és així. Sí, estic totalment d'acord amb tu, però...
Clar, però és una manera perillosa i terrible de veure, perquè clar, jo tenia aquí apuntat. Home, l'home savi és el que intenta fugir de la ideologia. Fugir absolutament és impossible, perquè si no tindríem prejudici i no podríem veure el món, però intenta sotmetre-ho tot no al judici de la ideologia, sinó al de la raó. És a dir, que és l'únic tribunal que tindríem que acceptar, el de la raó. Però clar, la raó suposa escoltar la visió i decidir cada vegada, no tindre la decisió, perquè la ideologia és com un gran armari darrere nostra amb totes les respostes. I quan arriba el problema, no analitzem el problema, sinó que traiem la resposta que tenem prefabricada. Això és prepensament. I això és perillós perquè fixa't que en un món on tot és pura ideologia, l'única apel·lació ja no és a la raó, sinó és al sentiment.
Yeah.
I que això és en realitat al populisme, no? En aquest sentit, perquè clar, simplifiquem el pensament, convertint-ho en prepensament, i ja tenim la resposta, sabem on està la veritat, qui fa bé i qui fa malament, i sobre això és molt fàcil, diguem-ne, empentar-nos amb el sentiment. I això és perillós perquè és un mecanisme perfecte per això. Fixem-nos, i amb això acabo, que tots els filòsofs de finals del XIX i principis del XX, des de Kierkegaard, Hannah Arendt, Leo Strauss, Albert Camus, fins que he dit filòsof de dreta i d'esquerra, tots parlen del perill del totalitarisme.
Yeah.
D'acord? Veuen que ve el totalitarisme, perquè el totalitarisme és un fenomen contemporani. Mai havia passat. Sempre ha hagut tirans, sempre ha hagut dictadors, però... El totalitarisme no. És a dir, el totalitarisme, i ho explico en 30 segons, la diferència, sempre, com dic, sempre ha hagut tirans. Pensem en Lluís XIV. Lluís XIV és el rei sol. És el rei absolut de França. Però entre el rei sol i, el, i un agricultor està la noblesa, estan l'església, estan els cacics i sobretot està la tradició. Mm-hmm. Són coses, hi ha coses que no es poden fer perquè l'extradició impedeix que es fessi, ni un rei ho pot fer. Quan a Lluís XVI li tallen el cap i arriba Robespierre, Robespierre ja no es firma jo el rei, no és el rei sol. Robespierre firma el poble de França. Quan amb la modernitat deixa d'haver-hi tirans i el tirant es converteix en el poble de França, en el poble d'Espanya, en el poble d'on que sigui, l'agricultor, ja no hi ha filtres. A l'agricultor sí que li poden agafar, perquè ja, ja és possible tot, ja no hi ha tradició, ja no hi ha cap límit. Per, i això és el totalitarisme enfront de la tirania.
Doncs de què parla 1984? De tots nosaltres.
Efectivament.
D'avui, no?
De, i de l'actualitat, en aquest sentit, i dels perills i dels, de la modernitat.
I dels carrers, no? Tothom parla del carrer. Quan surt anar al carrer, i em pregunto, per quin carrer anirà, no? Antonio Fornés, tu sempre escolts el caramí correcte, que és com t'has de fer lloc fins a arribar a Radio Estel. Gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la setmana vinent. Feu una pausa, que són les 5, i després preparin-se, que venen maldades. Ara tornem.